Edu Castro, bona tarda.
Bona tarda.
Arribeu a la Copa del Rei amb una temporada gairebé perfecta, derrota a la Lliga Catalana. Quin tipus de garanties dona això en un torneig que no n'admet d'això d'errades?
Cap. Cap. El que volem pensar que ens dona garanties és la feina diària. És veritat que van sortint els resultats fins ara. També és veritat que els títols més importants de la temporada tot just ens els juguem ara, la Copa del Rei. Estem molt bé a la Lliga, si és veritat, i la Copa Europa, que en els quarts de final tornarà a començar de zero. Per tant, amb la tranquil·litat de creure estar ben preparats, però garanties amb una competició tan exigent, cap.
Ara el Robert ha tret el catàleg de la temporada i em deia 85 partits de l'Edu Castro amb el Barça, només 4 derrotes, però una contra el Noia, el rival de divendres al quart de final. Això et condiciona d'alguna manera?
Sí, bueno, més que condicionar, penses en tots els partits jugats contra ells, cap partit ha estat fàcil. Van perdre la Lliga Catalana l'any passat a la semifinal, que és el partit al que fa referència, de tot just començar la temporada, però és veritat que després van ser capaços d'empatar aquí al Palau, vam guanyar l'últim partit de la Lliga a Sant Sadurní, ja estava tot fet. Aquest any hem empatat a Sant Sadurní, els hem guanyat només d'un gol a la Supercopa a la semifinal d'aquest any. És un equip molt intens, molt ben treballat, és molt complicat jugar contra ells, apreten molt, tenen principis de joc molt semblants als nostres, és una pedra de toc important.
La frase preferida dels entrenadors és que cal anar partit a partit i, per tant, ara em diràs que només esteu pensant en el Noia, però imagino que en el quadre d'aquesta competició el fet que fins la final no puguis trobar amb el Reus o el Liceu és bastant interessant, no? És millor.
Sí, bueno, el que passa és que el Noia és un tapat de la competició, perquè és un equip que va començar amb certs dubtes la Hockey Lliga i això els va condemnar no estar entre els quatre primers. No, és veritat que ara és el tercer, ara està davant del Reus, és un equip que té aquest potencial. El primer partit és molt complicat, després arribaran les semis, que sempre són semis. És veritat que el que tu dius, que inclús Lleida també va per l'altra banda del quadro, però és veritat que el partit a partit, inclús entrenament, per intentar que el partit estigui ben treballat i, com dic sempre, que l'entrenador sigui molt important en l'entrenament, però molt poc al partit i que tot vagi bé.
No sé si ets persona gaire de mirar estadístiques i rècords, però el Barça, que té un munt de copes, no n'ha guanyat mai 4 de seguides i ara ho podria fer.
És que és molt complicat en aquest esport i és paradoxal, perquè nosaltres quan més guanyem, més fàcil sembla, i probablement l'hoquei modern està anat cap a un escenari de molta més competitivitat, moltíssima més. No només pels equips portuguesos en les competicions internacionals, sinó que cada vegada la gent es prepara millor, és més professional. Per tant, bueno, el que hem de fer és fer valdre aquest factor, que sempre ens pengen una mica l'etiqueta de favorits, i ho entenc i ho assumim, i estem orgullosíssims que sigui així, i que això sigui un leitmotiv més per treure els partits endavant.
Clar, però com es gestiona que la derrota sembli que no sigui una opció, en el vostre cas, per la vostra superioritat?
És pitjor, inclús l'empat no és una opció. És a dir, nosaltres hem de créixer molt corregint coses sobre victòries, perquè afortunadament estem acostumats a fer-ho, però cada vegada costa més. I el que hem de saber és que qualsevol equip et jugarà sempre al 200%, perquè és probable que si no tingui poques opcions de guanyar-te. I el que busquem és trobar altres punts que no siguin resultadistes. És a dir, punts que tinguin molt a veure amb el model de joc, de si hem fet les coses bé. Jo recordo sessions de vídeo on hem guanyat, hem guanyat bé, de 3-4 gols, i el vídeo ha estat un clatallot en tota regla a tothom, i nosaltres inclosos, els tècnics, perquè no havien estat fidels a nosaltres mateixos. Per tant, nosaltres ho gestionem així, intentant saber que no ens podem apartar d'un camí determinat, que és el que probablement, si fem les coses bé, i aquest és el gran punt positiu d'aquest grup, et porta a guanyar gairebé segur.
Edu, deixa'm canviar de plana. Fins fa 4 anys, quan t'incorpores al Barça com a secretari tècnic i segon entrenador, exercies l'advocacia. Ja sé que l'hoquei no és 100% professional, però dic jo que deu ser un perfil no gaire habitual en el món de l'hoquei.
Aquí sí que, per fortuna, aquest és el millor club del món i et permet, en l'hoquei en concret, a sobre és el lloc on som més privilegiats i estem millor tractats, aquí podem ser absolutament professionals. És veritat que en tot aquest itinerari que pot portar fins aquí, doncs tires més de vocació en B baixa, a Juan Valillo sempre em deia que la vocació és en ve baixa, no en ve alta, no és el que et dona de menjar, sinó que és el que et sents cridat, i jo més que advocat m'he sentit sempre més cridat a ser entrenador, i això aquí és perfecte perquè ho pots compaginar, i en altres llocs el que has de fer és que encara que entrenis un equip de benjamins, doncs tinguis aquesta actitud professional que probablement és la que et pot portar a millorar cada dia.
Ara que has tret el nom de Juan Valillo, d'on surt aquesta amistat?
D'un congrés d'entrenadors a Madrid que vam fer una xerrada prèvia en un hotel i li vaig fer un parell de preguntes i em va dir pot seure al costat meu al sopar, i d'aquí va sortir una xerrada molt extensa a la nit de Madrid, i després ens hem vist un parell de vegades, ara ja fa temps que no, però vam coincidir molt en moltíssimes coses de no resultadisme, inclús de filosofia, de causa i efecte, de moltes coses que em sembla una meravella parlar amb ell.
Em crida l'atenció que intentes evitar el llenguatge bèl·lic. En el món de l'esport és molt present, atac, defensa, sí. I tu intentes no parlar de tot això, i com ho fas i per què?
Sí, és probable que l'origen dels esports també fos una forma d'organitzar el bel·licisme des d'un punt de vista més humanitari. És probable que la gent, conforme es va civilitzar, el que busca és altres maneres de derrotar el contrari d'una via molt més pacífica i molt més saludable, inclús diria. Però és veritat que potser fruit d'aquest passat, jo recordo definicions del rugby, per exemple, que eren molt de com s'atacaven els exèrcits del segle XIX, no? Primer avançava la primera línia, després la segona. Per què això? Doncs perquè no estem competint contra enemics, estem competint contra adversaris, i el que hem d'intentar, no ens posem molt passats amb això, però si podem donar aquest punt de humanitarisme dins de l'esport, de no dir tir sinó dir xut, i trobar, no dir defensa i atac sinó dir recuperació i possessió, és a dir, buscar punts en els que tenim present que guanyar no val a qualsevol preu ni a qualsevol objectiu, no l'objectiu ha de ser simplement derrotar el contrari, sinó creiem que el que hem de fer és millorar, sobretot jo no busco mai guanyar un entrenador, el que busco és ser millor que un entrenador en concret, que sóc jo mateix ahir. Per tant, crec que això quadra molt amb el respecte que va al contrari.
A aquestes altures de la conversa els oients ja s'hauran adonat que estem parlant amb un home culte, a més un home llegit, fins i tot diria que fins a la malaltia.
Sí.
Et vull preguntar si durant la temporada pots seguir el ritme de lectura que a tu t'agradaria o no.
Si no el seguís, probablement no podria fer amb un estat mental saludable la meva feina habitual. Soc tan friqui que sóc capaç d'anar pel carrer i anar llegint. M'agrada moltíssim, perquè no només és una evasió, sinó que és una forma més de trobar vies de comunicació, que crec que és el que és un entrenador, un comunicador, una persona que ha d'escoltar, sobretot. Oblidem de vegades que la comunicació sobretot comença per escoltar els altres. I a partir d'aquí, fer capaç de modular un missatge que a mi, en el meu cas, m'ha anat molt bé per la vida de la literatura, i trobo pinzelladetes de coses que em poden servir per fer arribar al jugador el missatge, que per repetitiu pot cansar, i per tant, si canvies la forma de fer-ho arribar, igual pots mantenir atenta la concurrència, que en aquest cas és un equip.
Ens pots posar algun exemple d'alguna lectura que hagis pogut aplicar a la teva vida d'entrenador?
Sí, jo sempre parlo del famós llibre d'Enrique Vilamata, El viatge vertical, però ara, per exemple, m'estic llegint un llibre molt xulo d'Enric Vila sobre el nostre heroi Josep Pla, i et serveix molt per veure com es pot viure una professió des de la vocació que et deia abans, i hi ha petites coses que, i sobretot, no tan sol també de la literatura, sinó del dia a dia, petites frases, per exemple, l'altre dia el Pasqui va dir que els models de joc són organismes vius. Aquestes coses, quan tu les expliques als jugadors, el que estàs dient és que estàs involucrant certes idees d'uns altres al teu procés de formació. I en aquest sentit no et sabria dir un exemple molt recent, però sí que estic molt atent a tots aquells missatges que et puguin servir perquè aquest missatge arribi millor.
T'he llegit en alguna entrevista que et defineixes com un lector que entrena i no pas com un entrenador que llegeix.
Sí, perquè li he dedicat més hores a la meva vida a llegir que a entrenar, i a entrenar li he dedicat moltes, però llegir és una cosa que per mi és fonamental. Sabria veure'm sense entrenar, no sabria veure'm sense llegir.
T'escolto i no t'imagino fotent crits al vestidor.
No foto crits.
Mai?
Bueno,
En algun moment deu haver-hi que dius...
Al vestidor no, a la pista sí. A la pista és possible que hagis de corregir una posició en un moment determinat i s'ha de fer en moments, en segons, i evidentment pots cridar el tall, pots cridar estics avall, pots cridar, i de fet ho faig en moments puntuals, quan reconec el moment, que és el que m'he de concentrar i tenir la lucidesa de saber-ho fer. El vestidor, no crec. El vestidor són persones que hem de parlar, baixa veu. Mira, t'explicaré una anècdota. L'altre dia vam anar a Folònica i la prèvia al partit del Folònica vam assajar un sistema per poder recuperar la bola quan el Folònica ens feia un atac determinat. Vam fer un exercici, el vam suggerir uns moviments defensius i resulta que els jugadors mateixos ens van dir que no ho veien clar i que això la prèvia abans d'anar a Folònica i que potser anàvem millor per una altra banda. I ho vam incorporar, perquè creiem que això és el que involucra realment el jugador. Per tant, el crit, pel crit en el sentit de posar ordre, em sembla que és un últim recurs i no em reconec amb això.
És perquè tu no t'hi veus o perquè creus que no funciona?
És que jo no crec que la gent t'escolti perquè cridis més, sinó per la coherència, pel dia a dia, pel respecte, per la justícia, per moltes coses que tenen molt a veure amb un tarannà més de... Per un castellano parlant diu si ho és ja, és molt complicat, jo soc castellano parlant, però més, em reconec més amb això, en parlar, en fer evident allò. Si un jugador, per exemple, i no diré ni nom ni situació, però això ha passat, si un jugador, per exemple, té un cert moviment, algun gest despectiu pel fruit del moment amb algú, el que faci és anar allà i dir-li potser t'has equivocat, ves i demana perdó. Jo funciono així i crec que això... no crec que per la via del crit no es puguin treure rendiments. Evidentment que sí, però jo no m'hi veig.
Edu, deixa'm fer-te una pregunta d'actualitat. No sé si vas sentir ahir Piqué, que com sí. Sempre va ficar en el seu vessal particular, que si el Madrid plora en futbol i en bàsquet cada cop que no guanya, i va afegir, i per aquí ve la pregunta, sort que no tenen equip d'handbol i d'hoquei. I estàs d'acord? A tu t'agradaria que el Madrid tingués un equip d'hoquei?
Bueno, aquí aquesta resposta jo crec que té dues vessants. La primera és, quan l'any passat va haver-hi la polèmica... No toco el violí, responc. Quan l'any passat va haver-hi la polèmica del famós gol del Liceo, jo vaig dir que em feia mandra discutir sobre una evidència i sobre unes imatges. I en aquest sentit és el que he de dir. És a dir, no es pot posar tota l'èmfasi en una jugada que et perjudica i no veure l'anterior. És a dir, des d'aquest punt de vista, la crítica que fan ells en aquesta final, que va ser meravellosa, i aprofito per felicitar l'equip de bàsquet en públic, no l'entenc i estic completament d'acord amb el Gerard en aquest sentit. La segona és que puntualment, si el Madrid tingués un equip d'hoquei, pel nostre esport i egoistament, igual estaria bé, des del punt de vista mediàtic, des del punt de vista del Palau, des del punt de vista de la competitivitat, des del punt de vista de créixer l'esport. Seria... ara, que evidentment hi hauria més polèmiques arbitrals, és molt probable que sí, en aquest sentit sí que estic d'acord amb ell.
Edu, acabo. Si la Copa del Rei que comenceu a disputar divendres fos un llibre, com es diria?
Ui, com es diria? No t'ho sé dir perquè m'agafes una mica així, però tant de bo pogués ser una història no interminable.
La història, et compro la història inacabable, que si la del Barça d'hoquei no ho és, la veritat és que ho sembla, i sobretot és que hi és l'Edu Castro al davant. Edu, sort i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.